a Dolors Bramont. Dolors Bramont és doctora en Filologia Semítica i Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i n'ha estat professora titular del Departament de Filologia Semítica. Ha treballat en profunditat en el camp de les minories religioses i del passat islàmic a les terres catalanoparlants des del punt de vista històric i filològic. És membre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana per les seves nombroses publicacions de la Societat Catalana d'Estudis Hebraics i de l'Institut d'Estudis Catalans. Avui, la doctora Bramont ens porta la seva visió del tot legitimada per les seves recerques i els seus coneixements de l'islam avui, un tema que ens preocupa i del qual interessa saber al màxim per entendre el que està passant en el nostre voltant. Escoltem, doncs, a la doctora Bramont i moltes gràcies per seguir amb nosaltres.
Bona tarda, moltes gràcies. Fem un goig, tot aquest jovent reunit, no us ho podeu imaginar. Heu vist que jo m'incloc, I començaré, doncs, agraint a la Mercè i companyia, perquè és la segona vegada que vinc a parlar en aquesta casa, casa magnífica que teniu els d'Arenys, i m'han dit que sobretot parlés del que està passant, però jo no puc començar sense parlar de quin és l'islam de part de bo que diem al meu poble, és a dir, l'islam com Déu mana, perquè ara veiem sovint coses que ens diuen que són islam i que s'han de negar. Per tant, faré una mica d'història abans d'arribar al punt on vull arribar. En primer lloc, només m'ho ha deixat dir, m'ho heu sentit dir segur alguns que m'hàgiu sentit parlar, perquè quan jo parlo d'islam sempre començo imitant un escriptor irlandès en llengua anglesa, el George Bernard Shaw, que ell deia que els anglesos i els americans es diferenciaven pel fet de parlar la mateixa llengua. Jo l'imito, no parlo de literatura ni de llengües, però l'imito dient que jueus, cristians i musulmans es diferencien pel fet de creure en un mateix Déu. El que passa és que les diferències venen perquè cada grup i cada subgrup, evidentment, entenen Déu a la seva manera. I això porta a vegades problemes, hauria de portar entesa, no sempre s'aconsegueix, etc etc. Per tant, estic parlant de monoteisme, de grups, de persones que creuen que només hi ha un sol Déu. I aquí l'ordinador a vegades fa tonteries, després de la paraula Jainko, que és la manera basca per dir Déu, l'ordinador no sempre em creu el canviar de marca o el que sigui, hi havia, m'imagino, la paraula Jodà, que és la manera que tenen els perses de dir Déu. Tanri és la manera turca, Yahvé la manera hebrea i Allah la manera àrab. Però diguem-ho de la manera que ho diguem, ho pronunciem com ho pronunciem, s'està referint a un mateix ésser superior, etern, creador, omnipotent, omnipresent, etc. Els que creuen en Déu segons la forma que preconitza l'islam han de rebre i reben el nom de musulmans. I insisteixo molt jo en això perquè els musulmans són les persones que creuen en Déu segons l'islam. I les coses que fan aquestes persones en tant que musulmans han de rebre l'adjectiu d'islàmic. Ara vosaltres en els diaris sentiu parlar de l'estat islàmic i jo el que faré serà negar que el que sentim sigui islàmic. Ho diré de seguida a la pàgina següent. Però només dir aquí que el conjunt de musulmans avui al món oscil·la entre 1.300 milions i 1.500. És difícil, segons quines geografies, comptar persones. Però bé, són molta gent. Sunnites són la majoria, xiïtes els menors, i val la pena dir-ho, perquè la gent ho ignora sovint. L'islam és la creença que més creix. I la llengua àrab, és notícia d'ahir, jo almenys la vaig tenir ahir, és la llengua que més creix als Estats Units d'Amèrica, que sembla mentida, que no és el castellà, doncs és la llengua àrab, notícia com dic d'ahir. Això no val la pena, jo he anat emplenant perquè aquesta història fa més d'un any que dura i per tant he anat afegint coses, les que no em semblen tan importants, avui les passaré. Sí que em vull entretenir en diferenciar entre un islàmic, una cosa islàmica, d'una cosa o d'una persona islamista. Els experts, en realitat ja ho puc dir, vam ser el doctor Ipalza, avui mort, és el traductor, excel·lent traductor de l'Alcorà al català. Ell i jo, quan va haver-hi el problema terrible de les Torres Bessones, vàrem dir, hem d'inventar un nom, perquè el que es deia aquí era parlar d'integristes o de fonamentalistes, i això són termes propis del protestantisme i del catolicisme, i nosaltres creiem, i segueixo creient, que cada religió té dret a tenir la seva pròpia nomenclatura. Per tant, vàrem inventar el terme islamisme, en plural, perquè n'hi ha molts, i islamista, islamistes, els que el practiquen, i què vol dir? Són persones que tergiversen l'islam, uns d'una manera, uns d'una altra, uns cap aquí, uns cap allà. Però no estan els islamistes, insisteixo, practicant l'islam com Déu mana. Poso un exemple que és conegut per tothom. Aràbia Saudita és un país que es diu islàmic, però que no sempre està seguint la normativa de l'islam, a vegades per pura tonteria. Diuen, les dones no poden conduir. Ah, caram, i tu preguntes per què? I et contesten que perquè a l'Alcorà, el llibre que els musulmans tenen per llibre sagrat, no surten dones conduint. O punyeta, homes tampoc. Però ja està. Vull dir, a partir d'aquí pots esperar el que vulguis. Diuen, tallem les mans als lladres. D'acord, per què? Perquè l'Alcorà ho diu. Sí, us l'heu llegit tot l'Alcorà, pots preguntar. Què vols dir? Doncs mira que 114 vegades parla de perdonar. Per tant, si una diu tallar, fes cas de la 113 que perdona. Vull dir que és ganes de, bueno, ganes i possibilitat, perquè aquests països, jo en dic els del petroislam, per alguna cosa tenen molts diners. Molt bé, aquests islamistes, és a dir, aquesta gent que tergiversa, poden ser de molts grups i alguns els coneixem de sobres. En diem en general salafistes, surt contínuament al diari i als mitjans, el salafisme, els salafistes, etc. Doncs els d'Aràbia Saudí reben el nom de wahhabistes o practiquen el wahhabisme. Talibans, tots n'hem sentit parlar. Un exemple de per què jo anomeno mals musulmans o islamistes en els talibans, tots ho sabeu, van negar, per exemple, en el seu govern, l'assistència sanitària i l'ensenyament a les dones i a les nenes. Això no és islam. L'islam no prohibeix la sanitat per a les dones, només faltaria. Per tant, això és un islam desviat del de veritat. Al-Qaeda, ja ens anem acostant a terrorista. Boko Haram és, ho sabeu, suposo, surt molt als diaris, només de saber què significa, significa l'educació occidental és pecat, que dius, home, quan dic educació occidental vull dir sumar, restar, geografia, història de l'art, etc. És a dir, no estic parlant de Hollywood, no, estic parlant d'una educació que no sigui, que és el que voldrien ells, només l'Alcorà. Si fos això ja estaria bé, però només l'Alcorà llegit i entès com ells volen entendre'l, és a dir, deformant-lo. És a dir, que jo sóc molt crítica perquè s'ha de ser crítica i m'agradaria, no sé si ara és el cas, que fossin els musulmans mateixos els que estiguessin explicant el que jo estic explicant ara. Ja tinc alumnes que ho fan, però encara desgraciadament són poques. Quan he anat dient aquest grup, per exemple, ara sentim parlar de Nusra, que actua a Iraq, doncs jo ja he posat que ens anem acostant a una cosa molt més greu i molt més seriosa, que és el que en diem terrorisme. És a dir, no tots els islamistes són terroristes, però tots els terroristes abans han passat per una etapa islamista. És a dir, que podríem dir musulmans, islamistes, i alguns, afortunadament només alguns, arriben a ser terroristes. Però sí que m'agrada molt recalcar que terrorisme islàmic no es pot dir, perquè islàmic hem quedat, ho he dit ràpid, que era la manera de practicar l'islam com Déu mana, i si ets terrorista no estàs practicant l'islam. D'acord, seguim, ràpidament. És només explicar mínimament, no cal que ho llegeixin, com sorgeix aquest grup. Sorgeix l'any 2006, però el 2010 un grup de terroristes, en realitat era una branca d'Al-Qaeda, s'implica a la guerra d'Iraq, a la guerra de Síria. A Síria hi ha un govern tirà, dictatorial, la família dels Assad, i un grup de sirians, demòcrates, o més demòcrates com a mínim que els que governaven, es revolten, són l'exèrcit rebel del qual parla avui els mitjans de comunicació. Aquests terroristes s'impliquen en la guerra de Síria i ja tenim tres grups, el de l'Estat instituït, no democràticament, evidentment, el dels rebels contra aquest estat, i entra un grup ja amb intencions terroristes i es diuen un nom. Ells mateixos es posen el nom d'Estat Islàmic d'Iraq i Aixam. Nosaltres som molt ignorants, els occidentals, i traduïm Aixam, que és una paraula àrab, per Síria. No, no és Síria, és més, eh? És més territori. No val la pena que m'hi entretingui, aquí es veu perfectament, però a vegades ens arriba el nom d'aquesta gent o les sigles en la seva abreviatura anglesa, ISIL, i a vegades ISIS, però en general els nostres mitjans de comunicació en diuen islàmic, perdó, en diuen Estat Islàmic i prou. I aquí és on jo dic, anem a veure si això és correcte perquè ens ho empassem tot. En primer lloc, jo dubto, la pregunta que em faig primer és si se li pot donar el nom d'islàmic, és a dir, de practicar l'islam tal com és, segons la immensa majoria de musulmans i segons els estudiosos de l'islam. En general, aquests països islàmics mai s'han dit aquest nom de Daula, que és el Daesh, la primera paraula, és una manera d'anomenar un estat que no és propi de la llengua àrab ni dels estats islàmics. Per tant, passo ràpid, m'ho podeu preguntar. Però sí que val la pena analitzar, jo és el que intento fer ara, si se li pot dir estat. La gent està d'acord, la gent de tot el món, en què perquè puguis denominar estat a una entitat ha de tenir un territori. Doncs sí, tenen un territori. Si em permeteu, avançaré un mapa, tornaré enrere. Aquest és el territori al gener d'aquest any, el territori que tenien. És el que està pintat de color taronja o rosat més fosc. És un territori estrany. Per què? Doncs perquè no és exactament un territori tal com ho entenem, sinó que és un seguit de poblacions i de pous de petroli que hi ha al llarg dels dos grans rius de la Mesopotàmia, el Tigris i l'Eufrates. Per tant, sí que és un estat amb un territori ben curiós, ben estrany, és a dir, que només agafa poblacions. Ara, aquí s'hi hauria de, ja veurem un mapa, si ha d'ampliar en Palmira, que està ja fora d'aquests dos grans rius. Però quan llegim a la premsa, oh, és que creixen molt, és que són perillosos, home, no, perquè després d'aquestes ciutats establertes a les vores d'aquests dos grans rius, fins a arribar a Damasc, que sí que estan en el mapa, és sorra. Per tant, ja poden dominar o no dominar, si hi ha sorra, no hi ha gent. Per tant, no ens espantem a vegades quan ens diuen territori més gran que França, sí, però sorra, no, no cal patir per aquest punt. Tiro enrere perquè volia seguir preguntant. No té fronteres definides? No les té, perquè ara, sobretot, des de que Rússia, Putin, ha entrat en el joc o en el mal joc o en la disbauxa o en el disbarat, però ja no sé com dir-ho, estan perdent i perdent territori. Tant de bo segueixin perdent-ne, però no, jo avui no puc fer de profeta. Tenen capital, és cert, primer va ser Mossul, ara és Raqqa, són dues poblacions de l'estat d'Iraq, de l'ex-estat d'Iraq, i aquest estat, que jo m'estic preguntant si és estat, té, és cert, un ric comerç de petroli, ven petroli a preus molt més barats, el mercat negre, que es diu, Israel n'és un client, el mateix dirigent de Síria a qui combaten n'és client, sembla que l'estat espanyol també n'és client, però he dit sembla, perquè no em consta directe, les altres sí, i, per exemple, tenen un riquíssim comerç, ho hem vist tots, d'obres d'art, molt sovint per encàrrec, és a dir, que si penso en per encàrrec no serà ni un musulmà del Raval ni un musulmà de Nigèria el que li farà aquest encàrrec, serà un ric molt ric d'un altre país, del país que sigui. Ara veig que aquí vaig apuntar l'agost, és que jo vaig apuntant, doncs que van assassinar el cap d'arqueologia de les ruïnes de Palmira, i aprofito per dir o per lloar la gran tasca que estan fent els arqueòlegs, els directors de museus, en tot aquest conflicte. Ja ho van demostrar a l'Afganistan. Es van jugar la vida molt sovint per salvar obres d'art. En aquest cas, aquest va ser assassinat doncs, aquest estiu. Fan també, no se'n parla gaire, però sabem que ho fan, un tràfic d'òrgans important i molt productiu, perquè tenen cadàvers recents cada dia i, per tant, doncs, els venen al millor postor. I no cal dir, la droga afganesa circula, dic l'afganesa perquè és la que va més ràpid geogràficament parlant, per tant, tenen unes bones fonts de finançament. Però amb tot el que he dit, finançament, si no hi ha clients, no funcionaria. Per tant, he posat en lletres grans que cal pensar en moltes complicitats que surten del món, no precisament d'aquest món geogràfic, sinó de tot el món, del món mundial, que deia aquell. És a dir, que no som tots tan aliens al que passa. Aquí tenim el mapa, insisteixo, gener de 2015, abril de 2015, ha crescut, ja hi tenim Palmira, és aquest punt al mig del... Jo no puc assenyalar-ho. És aquest punt al mig del desert, exactament. Són 200 quilòmetres els que hi ha de Damasc a Palmira. És allà, hi ha Palmira, hi ha turisme, hi havia molt de turisme i para de comptar. Per tant, és un territori molt, molt poc definit. D'aquest estiu ha crescut més, ja tenim Palmira, ja tenim Ramadi i Faluja, és a dir, estan a prop de Bagdad, espero que no hi arribin, però, com veieu, la cosa va augmentant. Però no tant, són ramals, van de riu en riu, d'aigua en aigua, de pou a pou. Què més té aquest estat, aquest pretès estat, com a mínim diem-li pretès, fins que no arribem a una conclusió, té un exèrcit. També és molt difícil comptar quanta gent hi ha. Les últimes xifres ja són més de 60.000, però tampoc me'n fio de cap. D'estrangers sembla que n'hi ha molts, de proporció, uns 25.000 o més, europeus 3.000, ja és una xifra poc, perquè ahir vaig llegir que a França hi ha 1.700 francesos a Orient, és a dir, a Síria, i ja l'hauria d'haver augmentat, però això és d'ahir, i jo no hi era. Per què té tant d'èxit? Té èxit perquè se'ls paga de 1.000 a 1.400 dòlars mensuals, és a dir, és un exèrcit mercenari, mentre que un funcionari siri cobra o cobrava 150 dòlars. És a dir, que la diferència és tan gran que això explicaria una mica, hi ha més motius, per què la gent s'hi apunta. En tot cas, en parlarem més tard. A més, tenen armes, moltes. Primer en van tenir moltes, perquè l'exèrcit siri i l'exèrcit iraquià varen fugir en un atac a Mossul, van fugir abandonant les armes i, per tant, ells es van quedar, aquests terroristes, insisteixo, es van quedar tot l'armament. Aquí tinc algunes coses doncs, una mica sorprenents, suposo. A Iraq, abans que comencés aquest problema, pagant 200.000 dòlars et podien nomenar coronel i pagant 2 milions et podien nomenar comandant. Tu no tenies, tu o ells, jo no, no tenien cap estudi militar, cap estudi d'armes, no, però pagaves i et donaven un títol. Per tant, amb un exèrcit aconseguint comandaments, perdó, d'aquesta manera ja es veu que aquest exèrcit no podia anar gaire lluny perquè no estava entrenat ni tan sols res de res. Avui es recluta per força. Ara ja és, t'agafen, si vius allà, i et diuen tens menys de 40 anys, cap aquí. En tens més, cap a les oficines. És a dir, funciona molt i molt bé. A veure, aquí de vostès m'han de perdonar perquè jo m'he de divertir. Les xifres són un ball. No hi ha manera de saber xifres. Jo tinc aquí un llistat de les que va fer, de les que ha anat publicant el ministre de l'Interior de Madrid, que ja ho veieu, agost, gener, abril, juny, i sí que aquest agost ens han dit, no, aquest setembre ens han dit que comença a haver-hi desertors, és a dir, nois que han anat o que ja vivien allà i que es van enrolar en aquest exèrcit terrorista, insisteixo, s'ho pleguen. I Europa diu, el ministre Fernández Díaz, que n'ha tornat 58. Ells són els que expliquen al marge de que nosaltres d'aquesta gent d'aquesta gent dels comandaments, vull dir, en sabem els que ells volen que sapiguem, decapitacions, ofegaments, criatures, tot això, ells ens ho volen ensenyar. Per tant, hem d'acceptar el que ens envien, a lo millor no... Ah, sí, que no ho tinc apuntat. Si s'ho volen apuntar, publiquen una revista, ja n'hi ha 10 números avui dia publicats, en anglès i en àrab i anglès hauria d'haver dit, els 3 o 4 primers ja també hi ha traducció al francès. La revista es diu Davic, és a dir, com David, però amb una amb alta, i amb una Q, Q de formatge, que es diu, final, i poden vostès entrar-hi amb l'ordinador i veuran doncs, una revista editada meravellosament bé, unes fotografies fantàstiques, que tant hi podeu veure sang i fetge a dojo, com després uns nens jugant amb una piloteta o amb un estel. És a dir, que és una revista contradictòria, com és aquest grup que es diuen musulmans, i jo estic intentant negar que no ho són. Però em sembla que ho he portat. Sí, hi va haver una entrevista aquest mes de febrer amb aquest periodista que es diu Jordi Évole, que va tornar a començar, em sembla, aquest setmana, que a mi m'agrada molt, i un dia estàvem a casa i entrevistàvem Fernández Díaz i li va dir quin grau d'amenaça hi ha a Espanya. I el senyor ministre va contestar el que està escrit aquí en vermell, perdoneu, però jo no me'n puc estar, 2, 4, 6, 7, 7/10 comptant que hi ha un nivell 0, 1, 2, 3 i 4, o sigui, 5/2, 10, no m'ho invento, eh? Si en traiem el 0, 5/8. Clar, a casa ens vam quedar dient, ens hem tornat tontos, però afortunadament al cap de molt pocs dies, 2 dies, el senyor Monegal, que escriu una crítica de televisió al diari El Periódico, ho va, els crítics de televisió graven el que volen, i per tant ell va poder prendre punts tranquil·lament, nosaltres vam dir no entenem res, el senyor Monegal ho va reproduir, doncs ja ho veieu, així anem, jo no em fio gaire de les xifres i per això n'he dit un ball de xifres, però així estem, així estem. Segueixo. És gros o és dur pensar en la situació de les dones en aquesta geografia, jo encara no en dic que està, perquè sabem perfectament que hi ha hagut dones occidentals disposades a marxar i algunes ho han aconseguit i en allà. El que sabem és que, pel que expliquen, hi van amb uns ideals, anem a formar part d'un estat islàmic que sembrarà la pau al món, que no hi haurà diferències socials, que a més hi deu haver nens orfes, per tant, amb molta bona fe i molta voluntat, i molta bona voluntat, hi ha noies que se n'hi han anat. Ells les prefereixen criades a Occident, ho diuen, ho sé per aquesta revista, perquè diu que saben manegar més les coses, són més espavilades en general les occidentals. Però en realitat no hi van pel que es pensen que hi van, sinó sobretot per complir una funció sexual. La dona entre aquest grup, no la dona a l'islam, la dona entre aquest grup no té cap valor, l'únic valor que té, millor dit, és el de la reproducció, fer fills, i per tant, com més dones, més fills tindrem, més augmentarà la nostra capacitat, etc. La Loretta Napoleoni, que fa 2 o 3 dies la vaig veure el dematí, els matins de TV3, fa 2 o 3 o 4 dies, és una dona experta, és italiana però viu a Anglaterra i parla castellà molt bé, aquest maig va publicar que ella creia, el maig, ja hem de posar a dubte la xifra, que hi havia unes 550 dones, que britàniques eren 60, alemanes, de Ceuta i Melilla sabem que n'han marxat però que han tornat, sabem les que han tornat, i costa de comptar. Per què? Perquè només podem comptar les dones que hi han anat si les seves famílies ho han denunciat, però o els nois igual. Moltes vegades les famílies s'ho callen per vergonya o perquè hi estan d'acord i, per tant, costa molt comptar aquest tipus de coses. Només sabem això que dic aquí, els casos denunciats. Imposen una llei pseudo-islàmica que en diuen xaria, etc, etc. No m'hi entretinc perquè podem tirar endavant i hi haurà col·loqui. El que sí que està vist és que tenen unes xarxes de propaganda fantàstiques, de reclutament, pagant, insisteixo, no cal dir-ho, quan dic la paraula finançament, no tot pot sortir del comerç d'òrgans, d'obres d'art o del petroli. Evidentment, hi ha altres potències particulars o estatals que ajuden. No sabrem mai nom i cognom, però si no pensem així és impossible saber que tenen tants i tants i tants diners, que tenen excel·lents càmeres i informàtics, no hi ha dubte. Però ja és més curiós el que ara diré, que és més nou, que és que, com a estat que pretenen ser, han fet un programa d'ensenyament, però a les escoles, en els nens i a les nenes, nenes també, no se'ls ensenya art, explicaré el per què, ni geografia ni història. Només el Corà, és a dir, el que llegit a la seva manera, insisteixo, i poesia àrab. Però, esclar, és un país, és una gent que no parla l'àrab de l'Alcorà, no parla el que en diem l'àrab clàssic. Per tant, memoritzen com lloros sense saber què diu. Quan tu llegeixes una obra, per de memòria que la sàpigues, i no saps què diu, et poden fer creure que diu el que no diu. I és el que està passant. Segurament, quan nosaltres érem petits, devíem recitar, jo almenys, algun tros en llatí, i jo no sabia gaire què deia quan tenia 5-6 anys. Després, per sort, ja ens van treure el llatí i ens vam enterar de què resaven. Però deixeu-me explicar una experiència meva, per exemple, perquè veieu com a vegades els que manen en els credos, en general, quan els interessa, deformen o arreglen o desarreglen. Us en recordareu que en llatí dèiem Santus, 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 Dominus Deus, Sabaot. Vaig arribar a primer de batxiller, aquella època es feia llatí, i jo la paraula Sabaot no em funcionava, no la trobava a cap diccionari de llatí. Vaig haver d'esperar molts anys, això no és meu, és un boicot que no és meu. Vaig haver d'esperar uns anys, quan vaig entrar a la universitat i vaig estudiar hebreu i àrab, ah sí, la paraula Sabaot em sortia. I era una paraula hebrea i àrab. I per tant, el que dèiem era sant, 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 senyor Déu dels exèrcits, que és el que vol dir Sabaot, i ara què diuen? Sant, 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 senyor Déu de l'univers. És a dir, que no, diu dels exèrcits. El que passa és que tot s'ha suavitzat una miqueta per no fer por al personal. Per què no ensenyen art ni geografia? Perquè la dèria dels responsables pedagògics d'aquest país d'ells, vull dir, és borrar de la memòria de la gent tot el que no és islam. Per tant, poden destruir la ciutat de Palmira amb unes ruïnes meravelloses grecoromanes o la ciutat de Nínive, molt més antiga encara, les seves ruïnes, perquè no volen que tinguin cap record anterior a l'islam. Fent això, borrant el record artístic de què uns pertanyien doncs, a una civilització grecoromana, altres a Síria, babilònica, borrant tot això i no ensenyant geografia, és a dir, no ensenyant en els nens els límits dels estats clàssics, entre cometes, perquè evidentment la majoria són fruit de la descolonització. Però un siri sap que és un siri i un iraquià sap que és un iraquià. Si li treus la referència geogràfica, potser aconseguiran, Déu no ho vulgui, que només sigui l'única referència, pertany a un estat que es diu islàmic i que, torno a dir, jo crec que no n'és, o que no practica l'islam. Però és una manera de rentar el cervell de la mainada, o de la canalla, que em sembla que diuen aquí. També acaba d'arribar una notícia, molt recent, deu tenir 2-3 dies, de que hi ha un institut, han creat un institut que em sembla que es diu Sifaruk, i que es dedica, segons la propaganda, a formar cadells per l'islam. És a dir, agafen nens petits, nenes petites, i ja el primer que aprenen és agafar un Kalashnikov o a posar una bomba, etc etc. Nens, insisteixo, petits, és a dir, el que en diem nens soldats, aquí també nenes soldats. Deuen ser les lletges, les guapes, a fer fills, bueno, quan siguin més grans, però les lletges a disparar. Tenen un sistema d'impostos fenomenal, vull dir, tenen economistes de primera, i fan tenen una tècnica que és que van a una vivenda, papers de l'amo de la vivenda. L'amo de la vivenda potser està fent cua per entrar a Romania o per entrar a Melilla. Per tant, no es troben els papers. Molt bé, d'aquí 10 dies, si no han trobat els papers, els hi confisquem la casa. I així funciona. què fan amb la casa confiscada? El donen a una família que arribi de fora, perquè ara, en comptes de només voler nois i noies, fan crides a famílies senceres, prometent-los, mai tan mal dit, l'oro i el moro, que no trobaran. L'oro potser sí, però el moro allà, res. La veritat és que és fàcil la vida des del punt de vista econòmic, el pa és molt barat, és a dir, ningú passa gana, el que passa és que la gana seria intel·lectual, perquè no hi ha una educació, hi ha una deformació. I ara ja circulen entre els dirigents llistat de solteres casa per casa. Noia que està per col·locar, embarassem-la, és a dir, la casem, no ho he dit, me n'he descuidat, demano excuses. El tipus de matrimoni que practica aquest grup no és el matrimoni convencional, que es pot desfer, es pot divorciar a l'islam de manera civilitzada, sinó una cosa que en diuen matrimoni de plaer, que apareix a l'Alcorà, que acostumem a traduir, a mal traduir, per matrimoni temporal, que és un matrimoni que es pot establir entre un home i una dona i que pot durar una nit, dues nits, tres nits, un cap de setmana, un mes, això nosaltres en diem un altre nom, perquè a l'acabar el termini la dona cobra i adéu. Bueno, adéu no, ja li han buscat un altre combatent per tal de que la roda d'aquestes noies que han anat allà, insisteixo, la majoria cal pensar que de bona fe es troben en la sorpresa de ser objectes sexuals de mà en mà, no precisament mà, però bueno, ja m'heu entès. Ja som grandets i puc fer aquesta broma. Tenen bandera. Aquí si hi ha algú que separa, riurà una mica, perquè a la ratlla de dalt d'aquesta bandera diu en àrab, no hi ha, està baix, ho he posat a baix, no hi ha cap altra divinitat sinó Déu. Aquí cap problema, és la professió de fe islàmica, no hi ha cap problema, un cristià ho podria dir, ho pot dir qui sigui. Ara bé, la rodona ja resulta més complicada, perquè mirat clarament, com Déu mana, aquí diu, Déu és l'enviat de Muhammad, i dius, home no, jo havia entès que ho dèieu al revés, però una ment preclara devia dir, no està bé que posem el nom de Muhammad més alt que el nom de Déu, que és l'ésser suprem. Doncs apa, li han donat la volta a la frase, els musulmans ja estan acostumats a veure aquest tipus de bestieses, perquè això és una bestiesa, i diuen, que en realitat imita aquesta rodona que he fet aquí, que torna a ser Allah, Rasul Muhammad, Déu és l'enviat de Muhammad, i que diuen que era, però que no hi ha cap prova documental, que era el segell que acompanyaria una carta, aquesta invenció de l'esquerra de la pantalla, que hauria escrit el profeta Mahoma a l'emperador de Bizanci. Heu vist que he canviat el temps verbal, i he dit hauria, seria, diuen, etc etc. Per tant, sí, tenen moneda. Diuen que tenen moneda. Ho diuen des de l'11 de novembre. Jo hi vaig veure en un telediari, no recordo, la notícia de que havien tret moneda. Jo la tenia retratada ja l'11 de novembre. Són monedes d'or, plata i coure. I diuen, quan diuen que les van encunyar, veieu que jo imagino molt en ser taxativa o no, diuen no volem fer el valor de la moneda que equival al valor del patró or, com funciona Occident. No, no, nosaltres donarem a la moneda el valor del metall amb què l'hem encunyat. Per tant, ja us podeu imaginar anar al mercat amb un grapat de monedes d'or o un grapat més gros de plata, és a dir, així no funciona. El que puc dir és que ens arriben totes les notícies amb dòlars. Ells, vull dir, no ho he dit bé, ells ens donen totes les notícies, això que jo he dit, un coronel es pot ser per 200.000 dòlars o un soldat, un combatent, cobra 1.400 dòlars mensuals, ells ens ho diuen en dòlars. És raro que no ens ho diguin amb la seva moneda si és que l'aprecien tant. De moment jo no l'he vist, per internet vaig treure les fotografies, no em consta, altres coses no em consta ni... I pot ser culpa meva, però ho costumo a buscar, m'hi guanyo la vida i per tant procuro fer-ho bé, no em vull passar. Sí. Què van fer una vegada tenim instal·lat aquest projecte d'un estat que diuen que es diu islàmic? Ara jo afortunadament ja començo a veure que alguns mitjans diuen el mal anomenat estat islàmic. Alguns ja comencen, jo he predicat molt, ràdios, televisions i escrit, i ara algú em comença a fer cas. Ja sé que he de predicar molt perquè això és una batalla que tinc perduda, però jo la segueixo fent perquè és la meva feina. Clar, el més important d'un estat és tenir institucions. No n'hi ha prou amb plans d'ensenyament o sistema duaner, plans d'institució. Naturalment, la institució típica, pròpia de l'islam, és el califat. És el tenir un califa que és un delegat de Déu i que en realitat la paraula califa vol dir, califa vol dir el successor de l'enviat de Déu. Això va ser el primer califa que va succeir el profeta de l'islam. El califa número 25 doncs era el successor del successor del successor, etc., de l'enviat de Déu. Això va anar tirant, fins que el 1917 el califat otomà entra a la Primera Guerra Mundial, perd aquesta guerra, s'equivoca de bàndol, i allò es converteix en Turquia, l'actual Turquia. Hi ha una persona amb cara i ulls que ho arregla, que ho engega, en plan molt més occidental, i és el senyor Mustafa Kemal, que es fa dir Atatürk, que vol dir pare dels turcs, i l'any 1924 aboleix la institució del califat i diu ja no hi ha més califat ni califes en el món de l'islam. Que jo sàpiga, cap musulmà, cap país va protestar d'aquesta abolició. I ara ens hem trobat que des del juny de l'any passat, un senyor, aquest que tenim aquí retratat, això és un dir, perquè no tenim fotos d'ell, és l'única que jo he vist, no n'hi ha, aquesta i prou, és quan es va proclamar califa a la mesquita de Mossul, un divendres al migdia d'un 4 de juliol. Sí, potser era el 6, si algú li interessa molt, si era divendres, el 4 o el 6, de l'any passat. Aquest home és un personatge molt estrany, molt conflictiu, molt problemàtic. En realitat, ell es diu Ibrahim al-Badr as-Samarri. Era deixeble de Sarkawi, el número 2 de Bin Laden. Sarkawi és viu, un metge egipci que era el lloctinent d'Al-Qaeda, el lloctinent de Bin Laden. Aquest Ibrahim trenca amb Al-Qaeda l'any 10 i, com veig aquí, no me'n recordava, no he dit el dia, el juliol de l'any passat es proclama califa. Al proclamar-se califa es canvia el nom i es fa dir Abu Bakr al-Baghdadi, que no se'n diu. Què vol dir això? Abu Bakr és el nom que va tenir el primer successor de Mahoma. És a dir, que aquí juguem ja a embolicar la troca i a fer veure el que no és. Ell es fa dir Abu Bakr perquè doncs, la gent... I el Bagdadi vol dir el de Bagdad, però ell és de Samarra, no és de Bagdad. El que passa que se sacó de la manga, que diuen els castellans, un costum que si una persona havia estudiat 4 anys a Bagdad, el que fora, teologia, economia, perruqueria o jo què sé, podia dir-se que era de Bagdad. I per tant, aquest senyor ara es posa al-Baghdadi, que és un nom honorífic a l'islam, perquè la ciutat de Bagdad ha tingut una tradició magnífica i fantàstica. Aquest home, sabem molt poc, com he dit, sabem que està casat amb una alemana, que el van ferir aquest març, abans d'ahir el van matar, segons el Punt Diari, segons la Vanguardia el van ferir, parlo d'abans d'ahir, és a dir, i demà, jo no he sentit notícies aquest migdia, potser ja l'han enterrat o potser ha reviscolat. O sigui, és un personatge estrany, problemàtic, misteriós, fa veure que té estudis i jo dubto que els tingui. En fi, fins i tot, quan el març es va dir que havia mort, va ser substituït per un professor de física de la Universitat Iraquiana de Tal Afar, que havia sigut aquest home membre del govern de Saddam Hussein. És a dir, aquest califa està voltat d'ombra. No en sabem gaire res, sí, barbaritats, evidentment, en sabem. Això és el que sabem segur. La resta de coses no les sabem. Bueno, he de posar ferit octubre, vol dir octubre de 2015. Ja ho posaré perquè a vegades me'n descuido de posar els anys, perquè no sé. Vale. Últimes notícies que jo vaig fer ahir, abans de saber que venia aquí. Segurament vostès en tindran alguna més que jo m'he oblidat. Tenim un mapa, evidentment, ha crescut, s'ha mogut, però avui, si féssim un mapa, ja l'hauríem de canviar perquè Occident està guanyant-te'ls i terrenys, és a dir, jo ara ja no tinc el mapa, he d'esperar la premsa de demà o demà passat. Sabem que hi ha hagut el gran fet de la intervenció de Putin. Putin ha sigut tradicionalment, o Rússia ha sigut, Putin ha sigut tradicionalment amic de l'Assad, del dictador de Síria, amic de sempre, de tota la vida. Per tant, ell va decidir, després de moltes crides a Obama, a veure què feia, però clar, els Estats Units estan escamats amb el Vietnam, i per tant, enviar exèrcits a un lloc que no saps com acabaran, Afganistan era molt diferent, era més petita la qüestió, però aquí el territori és més gran, les condicions de vida, desert, bona part, són molt més dures o molt dures, i per tant Obama de moment, avui el que jo sé que ha fet és enviar des de l'aire armament a l'exèrcit sirià revolucionari, és a dir, els que lluiten contra l'Assad. El que estem fent ara és una mica repetir els dos blocs, com que Putin, Rússia, ajuda a l'Assad, Obama ajuda els seus rebels. Tots dos governants diuen, o ens diuen, que en realitat combaten aquest pretès estat islàmic, però de tant en tant se'ls anima una bomba allà on no volien, diuen, com l'hospital de l'Afganistan, que no saps com, ai, mira, són això que ara en diuen danys col·laterals, que és dues paraules ben maques per amagar verdaderes barbaritats, però esclar, queda més fi dir-ne danys col·laterals. Ja veu que sóc del tot antibalicista, no vaig a favor ni de l'Obama ni del Putin. Deixin aquesta gent en pau, o, bueno, deixin no, perquè jo no sóc política, jo no sé quin remei té això, però al meu entendre, arreglar un problema d'armes, enviant més armes o anant a combatre, no sé que sigui massa bona cosa. Si mirem aquest mapa, pels colors jo no ho veig gens bé, el govern com es diu, d'Assad, té ara unes 1.000 persones, uns 1.000 combatents, és molt poc, i és el color taronja. A veure, exèrcit sirià, el color taronja. El color lila és un grup de terroristes en Nusra, del tot al costat d'aquests del pretès estat islàmic. Tornem a estar amb els dos rius marcats i que han arribat a Palmira. Damasc està a punt de caure, però no acaba de caure. Mentrestant, els kurds, que són els de color verd i del nord, estan recuperant terreny. Primer va ser la famosíssima ciutat de Kobane, a la frontera entre Síria i Turquia. Avui encara dubten a Turquia si l'atemptat d'abans d'ahir, aquella manifestació pacífica, va ser obra del pretès estat islàmic o de les milícies kurdes, que han sigut tradicionalment antiturques. A veure, que ho recordem mínimament. Els kurds són un poble sense estat, són una nació sense estat, amb llengua pròpia, són sunnites, són musulmans, però que no han tingut mai un estat. I el seu territori, la seva gent, està dividida entre quatre, que no me'n descuidi cap: Síria, Iraq, Turquia i Iran. És a dir, aquest poble està dividit per les fronteres de després de la Segona Guerra Mundial. Per tant, són una gent sempre protestant, sempre descontenta, molt valents, són els únics que tenen seccions... volia dir secció femenina, però a mi em porta molt mal record, perdonin. Tenen parts de l'exèrcit integrats per dones, sense mocador, sense burca, és a dir, per noies normals i corrents, més joves que nosaltres en general, cal pensar, però que són un poble progressista perquè sempre ha estat maltractat. I per tant, quan se'ns maltracta, sembla que els humans ens enfortim, com a mínim de paraula, aquests de paraula i de fet. L'exèrcit de l'Iraq, 80.000 persones, és poca gent, però aquí mireu només en aquest mapa quanta gent es baralla amb quanta gent. Els de les pretès Estat Islàmic, l'exèrcit iraquià, el de l'Àssad, que és el tirà, els kurds, els rebels contra l'Àssad i Al-Nusra, que és un altre grup terrorista que depèn d'Al-Qaeda o del resum o de les restes d'Al-Qaeda. Vull dir que aquí hi ha trets, disparos i bomba, disparos no és català, perdonin, hi ha bombes i desgràcies contínuament, és a dir, cada dia tindrem notícies, desgraciadament, perquè aquest mapa és d'ara, és a dir, fa de 3 dies. I aquí tenim un problema greu, que és el de que països europeus estan enviant, han estat enviant, vull dir, perdó, i estan enviant encara, jovent cap allà, i aleshores, esclar, ara, fins ara era Bèlgica el país que més combatents havia no enviat Bèlgica, més nacionalitzats belgues havien anat a combatre en aquest pretès estat. Ara, fa molt poc, la notícia és que França en té, n'hi ha 1.700 francesos, la d'abans d'ahir era que van matar 3 o 4, els francesos, van matar 3 o 4 terroristes francesos instal·lats a Síria. Clar, França ha rebut molt últimament, des de Charlie Hebdo i aquell, com es diu, supermercat jueu, França, hi han avortat 2 o 3 atemptats, a vegades no se'ns ha dit, i per tant els francesos estan molt al tanto, perquè saben que els hi va gent francesa cap allà. El problema actual ara és el dels refugiats. Ho hem vist, desgraciadament, tots per televisió, i ho hem llegit i ho hem sentit, però el més greu i que no se'ns ha dit és que la sortida de sirians, o del que sigui, d'aquest territori pseudo-islàmic, reverteix, és bo per aquest pretès estat, perquè les fronteres estan obertes. Qui no pensi que amb nosaltres, que se'n vagi, però si vol marxar, que pagui. Per tant, ho va dir la Loretta Lapoleoni fa 3 dies. Cada mes, aquest estat, aquest pretès estat, ingressa de 300.000 a 500.000 dòlars només per la duana que han pagat, o el permís de sortida que han pagat els que volen marxar, que després ja sabeu que segueixen pagant per arribar a una illa grega, segueixen pagant per agafar un tren, per un autobús, i després segueixen pagant per fer cua en una frontera perquè no se sap com acabaran. Vull dir que això ara em sembla que es parla de 4 milions ja de refugiats fora de territori, i això, aquí permeteu-me, jo és que aquest senyor Fernández Díaz li tinc mania, ja veig que no me'n vaig poder estar. Va dir, jo ho vaig sentir a la televisió, és que la gent no té... No, això, jo ho vaig dir, perdoneu que m'he equivocat. M'ho van preguntar, vaig anar, com es diu allò, al Punt Avui Televisió, setmana passada, i el periodista que em feia l'entrevista em va dir, bueno, és que el senyor ministre ha dit que entre aquests refugiats hi poden haver terroristes. Jo vaig dir, sí, i la seva feina és destriar el gra de la palla, la nostra, acollir en els refugiats, si hi ha terroristes, que s'espavili, i que és la seva feina. I avui, afortunadament, he tingut temps d'un acudit d'ahir, avui és 13, d'ahir del País, no, del Periódico, és una caricatura de l'actual califa, diu, tenen por que els hi entrin refugiats, i que alguns terroristes s'hi colin, i diu el califa, diu que no ho saben, que els terroristes viatgem en classe VIP i carregats de petrodòlars. Està molt bé, perquè van carregats de petrodòlars d'aquella zona que jo en dic, n'he dit abans, el petroislam. Per tant, aquí hi ha molt d'embolic, no vull ser pessimista, ho analitzo, és la meva feina, però no puc dir 2 i 2 fan 4, aquí res és el que aparenta. Jo no he sabut veure aquest com es diu, en Ferreres, del Periódico, a mi em fa molta gràcia perquè fa unes caricatures molt ben fetes, i quan ha de posar poble en general, fa caricatures d'altres periodistes del Periódico. Per exemple, sempre posa com es diu, d'economia, espereu, perdoneu, se m'ha anat del cap, ja me'n recordaré d'aquí un moment. Aquesta, Loretta, posa sempre l'oreta, un que és mort, que era molt... Ara no me recordo els noms. Aquí, afortunadament, aquestes caricatures no són de ningú que jo sàpiga, eh? Jo almenys no els sé reconèixer. Però a vegades a mi em fa... Mira, quin és... Tornem a lo seriós. Quin és el perill, eh? Jo he dit, en realitat hi ha molta sorra, però el perill és que han incrementat, s'han enfortit, grups de terroristes també, fora d'aquest territori, que és aquesta mena d'aranya que hi ha aquí marcada, i que arriben, doncs, a Argèlia n'hi ha, a Líbia, a Egipte, sobretot al Sinaí. Si baixem, ens anem d'anar a Nigèria, i tenim el grup terrorista Boko Haram, però a Aràbia Saudí, evidentment, n'hi ha, al Iemen, també estan enmig de, de les lluites que hi ha al sud del Iemen entre els xiites i els sunnites, i si travessem la península d'Aràbia, a l'Afganistan i al Pakistan també tenim aquests grups. És a dir, això sí que ja fa una miqueta més de por, no perquè hi hagi grans grups, gran nombre de combatents, però sempre hi pot haver un, tres, vuit atrevits, fills de sa mare, deixeu-me, no, volia dir-ho més gros, però no m'he atrevit, que poden muntar un atemptat en el moment que menys esperem, i per tant, doncs sí, s'ha d'anar amb compte. Què més tinc? Em sembla que... Ah, per tant, jo arribo a la conclusió, fins aquí, de que un estat no li veig perquè ni hi ha frontera, ni hi ha fronteres, no estan definides, hi ha capital i prou, en fi. Però no és la meva feina analitzar, perquè no sóc política, no, vull dir, no sóc experta en política actual. Acabo de seguida. El que sí que puc dir, que és la meva feina, preguntar-me si és islàmic, com diuen ells, o no. I aquí dic, bé, l'islam és un monoteisme, ja ho he dit abans, és una manera d'entendre Déu tan seriosa com pot ser-ne una altra, i que té un llibre fonamental, el llibre que recull la doctrina, i que, a més, a diferència de cristians i de jueus, els musulmans creuen que el llibre que tenen, l'Alcorà, els hi ha dictat Déu. És a dir, tenen la paraula de Déu per escrit, no com jueus i cristians, que el que es disposa és de llibres inspirats per Déu. Ells diuen dictats. Doncs molt bé, creieu en Déu, creieu que us ha dictat, anem a veure què us diu. No? És el més seriós que es pot fer. Doncs segons l'Alcorà, només es pot lluitar, si ets musulmà, contra un altre no musulmà. Musulmà contra musulmà, aquella guerra, aquell combat, no és lícit. I hem vist com massacren xiïtes, pobles sencers, kurds, que són sunnites, i d'altres musulmans que no pensen com ells, doncs els maten i punto. Fins i tot s'ha arribat a fer, veig que ho vaig apuntar, van anar a una regió que era habitada per xiïtes i els hi van dir, si us convertiu a l'islam, us perdonem la vida. I clar, els xiïtes deien, és que ja som musulmans, no ens podem convertir. No, és com si anéssim a un país ple de protestants i els diéssim, si us feu cristians, us perdonem la vida. No, és que els protestants ja són cristians. És a dir, que a vegades ens costa entendre aquestes diferències, però els xiïtes són tan musulmans com els sunnites. Són més els sunnites, més gent, però no millors ni pitjors. Cada un ho entén com el catolicisme o el protestantisme o dintre del protestantisme els anglicans, és a dir, hi ha variants d'aquestes diverses maneres que he dit d'entendre un mateix ésser que és Déu únic, només n'hi ha un, el que passa que entès de diferent manera. Però seguint amb l'Alcorà i veient que no és islàmic combatre uns musulmans contra uns altres musulmans, primer punt, i ja els he descartat, per tant, no estan actuant com a musulmans. La segona part que m'interessa destacar és que un govern islàmic, sigui de l'any que sigui, té obligació com a govern i com a islàmic de respectar els monoteistes que viuen en aquell seu, sota el seu mandat. I l'Alcorà en diu la gent del llibre, que vol dir, llibre en majúscules, vol dir gent que tenen un llibre revelat o que creuen tenir un llibre revelat i que no són només cristians i jueus, com diuen normalment, sinó que n'hi ha més, els masdeïstes d'Iran, els yassidites que els han massacrat d'una manera brutal, sabeus que encara en queden a Iran, és a dir, n'hi ha bastants grups i aquest pretès estat islàmic els està massacrant contínuament. I l'islam ha respectat aquest mandat alcorànic, perquè si no l'hagués respectat, ara no podrien matar cristians. Aquests cristians fa segles que viuen allà. I els masdeïstes fa segles. I els yazidites, que són uns que vivien a les muntanyes, suposo, se n'ha parlat molt poc, en parlaré dos minuts. És un grup de creients monoteïstes molt amagat, molt no han fet proselitisme, s'han reproduït entre ells, es van retirar fa segles a les muntanyes de Síria, precisament, i és un grup que quan Occident n'ha parlat, com que som tan savis, n'ha dit sempre els adoradors del diable. I clar, dius, què és això? Jo almenys la primera vegada que vaig veure els adoradors del diable vaig dir, aquí algú em pren el pèl. I naturalment em vaig espavilar a estudiar-los. És un grup de creients que van sortir, aquesta manera d'entendre Déu, va sortir abans que el cristianisme, abans que l'islam. És dubtós si abans o després que el judaïsme, per tant, serien els primers monoteistes, i aquesta gent creu que Déu va crear el món, però que una vegada el va tenir creat i poblat, va dir, jo ara ja no me'n desentenc d'aquesta gent, i va encomanar el govern la cura. La cura d'aquesta gent, volia dir el cuidado d'aquesta gent, a set àngels. I sí, els set àngels van començar doncs, a cuidar-se del personal que havia creat Déu. Però un àngel es va revelar, això ja ens va sonant, no?, de quan érem petits, un àngel es va revelar i va dir que no li donava la gana de tenir cura dels humans que eren inferiors a ell. I es va revelar tant que Déu el va haver de castigar. I el va castigar a l'infern. I aquest àngel, que és el cara ja, i diem diable, una vegada el tenim situat a l'infern, doncs se'n va penedir. I plora que ploraràs, plora que ploraràs, va omplir set àmfores de llàgrimes. I una vegada les vas tenir plenes, va apagar el foc de l'infern. Jo ja hi firmo, un infern que no té flames, doncs ja em va bé, ja em va més, no em va tan malament, vaja. Vull dir que aquests se'ls ha convertit en adoradors del diable quan el que estan és agraïts que aquell diable, aquell dimoni se'n penedís, i no devia ser gaire dimoni si se'n va penedir, perquè el de veritat, el que ens diuen de veritat, aquest encara crema, o encara fa cremar. Vull dir que a vegades la gent ens explica unes coses i és bo que les posem totes en dubte. Però a què volia anar? En què jo no els hi puc donar el nom d'islàmic, això sí que en sé, que procuro saber-ne, perdonin la xuleria, i per tant no és veritat i se'ls ha de dir el mal anomenat, el pretès estat islàmic, el que vulguin. Paro aquí, però tinc una cosa més, perquè vostès hauran notat que jo... Em sembla que em ve això ara, un moment? Sí. Vostès hauran notat que jo no he dit mai la paraula jihadista. He parlat de terroristes, fins i tot he dit fills de sa mare. Però no he dit mai, mai, mai terroristes, perquè... Ai, perdó, no he dit mai jihadistes. Per què? Doncs perquè al llibre de l'Alcorà es parla de jihad. I per tant, jo vaig pensar, a veure, si diuen que Déu l'ha dictat, és bo veure què diu Déu, que és el que infinitament més que ningú coneix la llengua àrab. I efectivament a l'Alcorà apareix 35 vegades la paraula jihad o el verb fer jihad, etc. I aquestes vegades, sumant les dues línies primeres, en 25 ocasions, jihad a l'Alcorà vol dir l'esforç que ha de fer tot musulmà i tota musulmana per ser cada dia millor persona, lluitar contra l'ego, contra els defectes, contra els vicis que un té. Aquest és el jihad de veritat, el de 25 vegades a l'Alcorà. Per exemple, jo tinc alumnes a la universitat que m'han dit que al sortir de casa seva, si han vingut, per exemple, del Marroc, doncs els avis els han dit que tinguis un bon jihad, és a dir, que facis un bon esforç a la Universitat de Barcelona o a l'Autònoma o allà on sigui i que tinguis èxit en aquest esforç. La paraula és jihad. I nosaltres, vull dir, els com que som membres de l'Institut d'Estudis Catalans, vàrem entrar, a petició meva, la paraula jihad en el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, diccionari de la llengua catalana, la segona edició, va ser de l'any 2007. Sant Jordi de 2007 va ser best-seller, la segona edició del diccionari normatiu de la llengua catalana. Vam entrar jihad com a paraula masculina, i perquè ho és en àrab, perquè ho és en català, esforç, i el van definir com esforç individual, etc. Per mala sort meva, m'hi van afegir una segona excepció que diu guerra encaminada, jo hagués volgut una paraula masculina, és a dir, enfrontament, combat, per no recordar aquella famosa expressió guerra santa que anem sentint i que és una verdadera barbaritat, eh? Però ja està fet, m'han deixat publicar la crítica, no tinc res a dir, i acabo. Per què? No, encara no, esperin-se un moment, que si no, no m'escoltareu. Llegireu tots. A veure, he dit que en alguna ocasió, deu a l'Alcorà, significa un combat, significa un enfrontament. Ep, però llegim tot l'Alcorà. Quan és lícita aquesta guerra? Ja he dit, musulmans contra musulmans, no. Musulmans contra gent que té revelació, no. Però bé, es pot fer una guerra. Ara bé, quan se li pot dir en aquesta guerra jihad? I ara jo ja ho dic com a paraula catalana, perquè l'hem entrat els acadèmics de l'Institut. Diquem, perquè jo sóc de la secció històrica i l'ha entrat, em van fer cas, la secció filològica, és a dir, que no som rivals, però cada un el seu. Bé, però naturalment la pregunta és la penúltima pantalla, no s'espantin. La pregunta és, quan una guerra se li pot dir jihad, i per tant els seus combatents seran jihadistes, es parlarà de jihadisme, o quan és una guerra, uns soldats, un exèrcit, i se'ls ha de dir, doncs, en paraules no religioses. Per sort, aquesta pregunta, quan es pot dir jihadisme, se la va fer un dels savis més grans que hi ha hagut en el món de l'Islam. Un gran savi nascut a Còrdoba al segle XII, li diem Averrois, en àrab és Imrush, però tots el coneixem per Averrois, i a les universitats actuals de països islàmics i algunes d'aquí, afortunadament, encara es parla d'aquest senyor perquè era un dels savis del pensament mundial, és a dir, ell va transmetre tota la filosofia grega i gràcies als escrits d'Averrois passa els Pirineus i ja arriba a Europa gràcies al pas per el territori andalusí. Molt bé, aquest senyor Averrois un dia es va fer aquesta pregunta que he fet jo, quan es pot dir jihad a una guerra? Ara sí que els demano que llegeixin, jo callaré i beuré aigua, que ja en tinc ganes. I ja és la penúltima pantalla. Llegeixin, sisplau, i a veure si això és el que veiem que fan. No es pot fer res, això ja no és ni una guerra, eh? Però això és el que diu l'Islam, eh? Ara ella que llegeixo, Mercè, que diu no es poden matar monjos, en realitat una variant del text d'Averrois, jo això ho he traduït de l'àrab, una variant diu, és a dir, aquells que es retallen, que s'afaiten una rodoneta dalt del cap, eh? O sigui que l'home està informat. I diu, la tonsura, que ara ja el jovent no sap què és, però nosaltres encara ho sabem. Bé, si llegim això, no podem dir que facin jihad el que estem veient i sentint i llegint. I no podem dir jihadistes en aquesta gent, perquè no ho són, però ho fem tots. Jo ara estic fent un jihad, l'esforç d'explicar què és jihad i què no és jihad. És un jihad que jo perdré, ja ho sé que el tinc perdut, però és la meva feina. Però bueno, jo anava pensant mentre veia que es començava a parlar de jihadisme, jo crec que era l'any 2005 que em vaig sentir parlar per primera vegada. No ho sé segur, però era una entrevista que em va fer la Mònica Terribas a un programa que es deia La nit al dia. I ella doncs comença i em diu, què era el jihad? I jo li dic, no, miri, no va per aquí, li explico, i als dos minuts ella ja no va dir més la paraula jihadisme ni la paraula jihadista, dir, xapó, és una persona que entrevista i escolta l'entrevistat, cosa que no puc dir de tots els que ho han fet, eh? Cosa que no puc dir. Molt bé, però jo pensava, alguna cosa hi hem guanyat, ens hem oblidat de la Guerra Santa, de la dichosa Guerra Santa. Ah, no, s'ha acabat, no, espera que ara no sé quina he d'apretar. l'última. D'on ve... Ah, bueno, no, la penúltima. D'on ve això dels jihadistes? És la penúltima. D'on ve això de jihadistes? Doncs a l'ocupació soviètica de l'Afganistan es va començar a parlar dels mujahidin, i mujahidin es pronunciava com sigui, i sobretot Bin Laden, en els tres primers discursos que va fer, comunicats que va fer després de les Torres Bessones, va començar a parlar de nosaltres, els mujahidin, i Europa Occident va anar ja dient mujahidin. I un dia, ja et dic, el 2005 devia ser, doncs algú se li va obrir la bombeta i va dir: per què n'hem de dir amb una paraula àrab, diguem-ho a l'occidental? I ens inventem, s'inventen la bestiesa de jihadisme quan no és jihad. I jo anava contenta, fins que quan ja havia eliminat, veia l'expressió Guerra Santa, aquest octubre passat, és a dir, avui què som? L'octubre passat, l'octubre de 14, m'apareix, jo ja sabia que apareixeria, la darrera edició del Diccionari de l'Acadèmia de la Llengua Espanyola. I ni cortos ni perezosos em posen jihad amb Y, que dius, escolta, que és una G de Girona o de Jaume, no ho saben dir, molt bé. Diu, no ho saben dir, això és el que em diuen, però saben dir James, Jessica o Jennifer, Jimmy, Jonathan, me'n falta un, i Judith. Això sí, quan ve de l'anglès ho saben dir, quan ve de l'àrab no, i han de dir jihad i mujahidin. Ara hi ha algú de TV3 que diu els mujahidun, no sé pas com... No, jihadistes ara, ara hi ha jihadistes. Va bé. Per tant, jo, si us sembla, ho deixo aquí amb aquesta meva crítica final, és a dir, perquè a veure... Això ara, com que no em sent ningú, us ho puc dir, perquè a mi també m'agrada explicar cotilleos. A veure, nosaltres, alguns que ens dediquem a això, ja sabíem que l'Acadèmia, la Real Acadèmia, estava preparant la 23a edició, està molt bé, han afegit paraules i és lògic, i algunes coses estan molt ben vistes, però ja sabíem que volien definir jihad, primer escriure en Y, que és una bestiesa perquè és G, i que ho definirien com a femení. I jo tenia por de que de seguida es digués, es pensés en Guerra Santa. Què pensar? Ho han escrit, Guerra Santa de les musulmanes, és que això és indignant. El que jo vull és que s'indignin els musulmans i que protestin, però em toca a mi. Vale. Aleshores, alguns, jo personalment, vaig escriure a l'aleshores director, que era col·lega i amic, i li vaig dir, no feu aquesta bestiesa, li vaig enviar documentació, en fi, el que fas quan i tu sabràs qui és, però no ho diguis, que ja no n'és, li vam enviar, doncs, jo com a col·lega, però musulmans instruïts també van dir, no facin això, bueno, ho han fet. I aleshores, ara això, fins ara he explicat la veritat verdadera, ara el rumor, el rumor, ara és rumor, el podeu escampar, però que consti que és rumor. Què em van dir? Oh, mira, la veritat és que l'acadèmia, los señores académicos, tuvieron que dedicar tanto tiempo a definir la palabra matrimonio que se'ls va tirar el temps a sobre. Jihad, vinga, vinga. Home, clar, matrimoni, si era de dos sexes, d'un sexe. Imagineu-vos els señores académicos discutint i al final a la Y i col·loquen jihad i no tenen més pitjor idea que posar Guerra Santa, quan en realitat no és jihad, perquè maten i fan de tot, no són jihadistes, sinó assassins, terroristes, fills de sa mare, etcètera, etcètera. Em sembla que no tinc res més, si em sembla que un dia em vaig sentir comunicativa. Per tant, si voleu, comencem un col·loqui, perquè jo no ho he explicat tot. Qui porta el col·loqui? Algú m'ha dit que hi havia... Ah, molt bé, encantada. Algú m'ha dit que hi havia un... Ah, no hi és, doncs. Aquí hi havia un... Ah, vale, d'acord. Bueno, doncs moltes gràcies, us heu portat molt bé. Va, bueno, va, molt bé.
Endavant.
Si hi ha algun dubte...
Què pregunta?
Si hi ha algun dubte, jo el contestaré, i si no, Mercè, em tornes a convidar, m'ho hauré estudiat i vindré a contestar. D'acord? Endavant. Si hi ha algun dubte. o una queixa, una crítica, una pregunta, o us he convençut a tots? Ja no, aquell senyor d'allà no. Endavant.
Bona tarda, eh?
Bona tarda.
Fantàstic.
Molt bé, gràcies. Ens ho hem passat bé, no?
Molt,
doncs d'això es tracta.
Digui. Vaig, he llegit i he escoltat per televisió, per ràdio, el que sigui, la planura de Nínive.
Sí.
Allò estava plena de cristians.
Sí.
Que sí? Hi havia més d'un milió, crec.
Sí, sí.
Més d'un milió. I ara diu que n'hi han 200, 300 mil com a màxim.
És possible? Sí que són valents aquests 200, 300 més, perquè va venir el pare Nin, que és un monjo de Montserrat, ve d'aquí un mes a parlar a la Fundació Joan Maragall. És un benedictí que ha viscut molt i molt temps, Nin, i és expert en el cristianisme oriental, perquè això és les esglésies orientals. No vull dir ortodoxa, sinó l'església catòlica oriental. Doncs allò estava ple de cristians, Iraq hi havia molts cristians, Egipte encara hi ha molts cristians, els coptes, al nord d'Àfrica hi ha jueus, hi ha hagut jueus. Què vull dir amb això? Reforço la idea que he donat de que l'Alcorà mana protegir aquestes minories religioses. Per tant, fins ara l'islam ho ha complert. Que hi ha hagut un any, un dia, que ha fet una escabetxina. Tothom, tots els que han governat han fet escabetxines en un moment donat, el nom de qui sigui. I tot sigui de pas, s'ha matat més en nom de Déu que en nom de res en la història del món. Per tant, sí, estava ple de cristians perquè havien sigut tolerats del tot. A veure, jo què he passat? Per exemple, l'any 80 em va tocar un mes de Ramadà a Jordània. Doncs vaig conèixer totes les cases de cristians perquè em donaven berenar. Jo estava morta de gana, que ells no mengen. I mira, em vaig conèixer un piló, perquè clar, jo ja em feia la simpàtica. I vaig berenar moltes vegades de gorra, tot sigui dit de pas. I vaig anar a Síria, i vaig trobar cristians, i vaig anar a Malula, que encara és on es parla la llengua que diuen que parlava Crist. Vull dir que allà hi havia, hi ha esglésies. I bisbes i fidels, i aquests, doncs, ja ho heu vist, quin és, això ho sabreu més, un estat, Hongria ha tingut molts problemes amb rebre refugiats, potser és la mateixa Hongria que ha dit només volem cristians, que també no és Hongria. Ai, aquí junts, Albània no, Albània voldrien musulmans, Albània musulmans. Un país només ha volgut cristians. Dius, home, els posarem en fila i els hi farem fer el nom del pare. Si no el saben fer, a l'altra fila. Vull dir, és una mica bèstia, eh? Bueno, li he contestat, no?
Sí.
Està? Bueno, farà la volta al ruedo, eh? Endavant.
És que crec que també ens hem descuidat els francesos. Oi que els francesos també bombardegen? Els francesos?
Sí, ho he entès.
França crec que també bombardeja.
Sí, o sigui, jo no sé si bombes. El que sé que és sí. Unes declaracions que va fer el ministre català, el Valls.
Jo crec que sí.
Perdó, dient que era en legítima defensa.
Exacte.
I el que han fet és, sí, quan vols, trobes la paraula. Si sempre
exacte.
Hi ha una...
Jo el que veig...
Perdó, em sembla que havies acabat la pregunta, eh? Perdona.
No.
Perdona.
Jo el que veig és que, esclar, si tenim França, tenim Rússia, tenim Nord-Amèrica, tenim els rebels, el Hassad, més els de l'estat dit islàmic, etcètera, cadascú sap realment a qui bombardeja?
No.
O al final
la resposta és
maten
no.
Tots?
Aquí està el problema. Que ho han enredat tant... que francament ara fan por. Els salvadors de la pàtria i els revoltats estan tots barrejats. I per tant, ara jo ja començo a tenir una mica de por, perquè la veritat és que hi ha un merder, perdoneu l'expressió, però és un merder. Això... El Putin és el que va començar, perquè el Putin i l'Assad sempre han sigut amics, i sempre aquelles aliances, i evidentment anti-USA. Per tant, i això ara s'està complicant. L'Iran calla, perquè l'Iran té un problema, que és Israel, i diu, aneu-vos-ho fent, aneu-vos matant. Clar, són pobles diferents, són musulmans tots, però des del punt de vista ètnic l'Iran és un altre... una altra ètnia, és una altra llengua, és una altra manera de ser, una altra idiosincràsia, que es diu. Per tant, Iran s'espera i ja veurem què fa. De moment no s'hi fica. Ja té prou feina amb arreglar les seves lleis, que són bastant restrictives. Us en recordeu? Va venir l'Ahmadinejad aquí a Madrid i va dir a Iran no hi ha homosexuals. Home, clar, si els penges, és clar que no en queden. És allò que dius, Déu meu, us en recordeu que la ministra, com es deia, recordo, Anna, aquella de... No, pobra, bueno, és igual. Aquella que va morir es va haver de disfressar i no hi va poder vi a taula. Escolti, vostè no begui vi, però si el Palacio de la Moncloa es veu vi, doncs que es begui vi. Vull dir que estem a vegades aguantant unes intransigències que no hauríem de què. Ah, no és meu això. T'he contestat, doncs sí, França també hi és, però amb aquest subterfugi. No està en guerra, està, què he dit, defensant-se. Està defensant-se d'uns atacs, naturalment ha sigut atacada França. Charlie Hebdo és d'aquest gener. Charlie Hebdo i el mercat Kasher és d'aquest gener, és a dir, ara es defensa, sí, és clar, però si comencem així, també Londres podrà dir, i Atocha, etc. Perdó, algú... Ai, sí, no el veia, i mira que ocupa.
Hola, bona tarda.
Endavant.
Quan sents tot el procés històric, i vull dir, bueno, el més recent, des de la guerra del Golf, com ha evolucionat tot, sí, i tot això, al final vostè no creu que tot això és un problema de que han muntat un gran negoci i després li han donat la vertent intel·lectual per justificar-ho i agafar les capes més desprotegides, és a dir, la gent no es mourà pels diners, però en canvi es mouran per Déu, pels conceptes aquests, i al final tot això al final és vendre armes, vendre les drogues, un gran negoci, sobretot financiat per l'Aràbia Saudí i tot això. És dir,
jo crec que vostè té tota la raó, vull dir, jo no sóc economista, però això és un gran negoci, sobretot si ets fabricant d'armes. Sobretot si ets fabricant d'armes. I evidentment el narcotràfic va per aquí. Té ramals per tot arreu. Això és un... Jo no sóc economista, els explicaria més bé doncs, una persona del gremi, però evidentment aquí hi ha milers de milions, milers d'interessos creats. És que només amb el contraband de petroli ja és molt. Només amb el tràfic d'obres d'art, que per cert també ens hem deixat enganyar prou, i per això jo he parlat bé dels conservadors de museus i dels arqueòlegs. Quan veiem per televisió que amb una massa destruïen, destruïen còpies, perquè un lleó alat no es pot vendre. El problema és la tableta cuneiforme 21/33 que està a la vitrina 28 de la sala 9 d'aquell museu. Aquesta és la que val i la que es pot transportar a la butxaca. Vull dir que tot allò gros que vèiem, bàsicament, Nínive van destruir in situ, i Hara, una altra població preciosa, in situ. Palmira ho hem vist, sí, però les obres més valuoses, les escultures, sembla que encara estan salvades. El Museu de Bagdad, o el soterrià, o el sòtano, de vés a saber quin palau, que potser està fora d'aquest territori ja. Sabem molt poc i sabrem molt poc, o sabem el que ens deixen saber. I encara hem de dir gràcies de lo poc que ens deixen saber. Ja s'ha contestat vostè.